Són les 10.
Senyores i senyors, comença Que consti en acta.
Dia 9 de febrer del 2006. Ens hem reunit aquí els que ens acostumem a reunir els dijous al vespre, que són a la meva dreta el senyor Albert Subirós. Bona nit, Subi.
Hola, bona nit.
A la meva esquerra la senyoreta Gemma. Bona nit, Gemma.
Bona nit.
I a dintre del control tècnic la Dolors Paez. La veu que us parla és la de l'Àlex. Avui t'hem preparat una funció distreta, una funció maca, perquè doncs, t'ho passis bé compartint aquesta hora de ràdio amb tots nosaltres. Repassarem l'agenda d'actes, com acostumem a fer cada dijous, totes les activitats que hi han previstes per aquests propers dies al nostre poble. Doncs ara és el moment de que posem fil a l'agulla i repassem totes elles perquè no te'n perdis cap. A més, també farem les notícies, totes les coses que han anat passant aquests dies pel nostre poble, les comentarem en el final del programa. La clàssica secció dels cants, aquests cants que cada dijous en Subi doncs ens deleita i que tots ja estem ansiosos esperant el seu cant. Aviam quin ens portarà aquesta setmana. A més, també tindrem la secció ja també clàssica dels jubilats i aquesta que vàrem incorporar fa unes setmanes, que és la secció del temps. A més, avui aquí a l'estudi número 1 d'Ona Codinenca tindrem el primer secretari del PSC, tindrem amb en Pere Pladevall, per xerrar una mica, per xerrar una estoneta, perquè ens expliqui què està fent el Partit Socialista aquí a Sant Feliu de Codines i doncs, per saber quins són els seus plans de futur. Per tant, doncs, conversarem amb ell a partir doncs, de les 10 i 10 aquí al 107.2 de la FM. Com veus, la funció ve maca, ve distreta, ve arregladeta i ara que són les 10 i 2 minuts de la nit, seria una pena que te la perdessis. Senyores i senyors, pugem el taló i comencem la funció.
Dilluns, dimarts, dimecres, dijous, divendres, dissabte, diumenge...
Què és el que passa?
L'agenda!
Comencem amb un acte per demà divendres mateix, és un acte del Centre Excursionista de Sant Feliu i demà presenten la nova web. La seva nova web és www.cescodines.org, les inicials del Centre Excursionista de Sant Feliu, i bueno, té diferents avantatges, com que et pots subscriure i que t'envien el seu butlletí per internet, pots penjar fotografies... Tot aquest seguit d'avantatges els explicaran demà a partir de les 10 del vespre al carrer Estricadors número 7, al seu local. I anem ara el dissabte amb les sessions aquestes de cinema que tenim aquí al Centre Cívic. A les 5 de la tarda començarà la pel·lícula infantil El Cid, la leyenda, i a les 9 del vespre es passarà Cold Mountain i presentarà la pel·lícula com cada setmana l'Emili Julien. Com dèiem, això serà el dissabte al Centre Cívic. I avui és l'últim dia de la Setmana de la Llengua que hi ha hagut a Sant Feliu al llarg d'aquests dies. Ha estat una setmana amb diferents activitats relacionades totes amb la llengua catalana i amb l'aprenentatge d'aquesta llengua. Durant tota la setmana s'ha pogut veure l'exposició Parlem-nos, organitzada pel Consorci de Normalització Lingüística del Vallès. És una exposició amb fotografies i amb textos que mostraven diferents persones de diferents orígens que parlaven el català i l'aprenien. I dilluns hi va haver una xerrada amb el Jordi Porta. El Jordi Porta és president de l'Òmnium Cultural i l'Àlex el va anar a veure. Escoltem ara, si un cas, què li va explicar.
Diríem que la definició més bàsica del llenguatge, o en aquest cas de la llengua, és la comunicació, l'entendre'ns, no? Però potser és alguna cosa més, oi?
Sí, però la llengua és una manera de comunicar-se, però també és una manera, una codificació, diguem, del món exterior a través d'uns signes i d'uns fonemes i que forma part d'una experiència col·lectiva, que forma part d'aquesta experiència col·lectiva de la quantitat d'experiències col·lectives de la humanitat, per tant, de la riquesa de la llengua diversitat, diguéssim, que hi ha en el món. I, per tant, això és una riquesa, no només és interessant pels mateixos parlants i pels mateixos que la tenen com a pròpia, sinó que és un interessant per mantenir aquesta diversitat lingüística i cultural del món, que és una riquesa de la humanitat.
Estem a l'exposició que es fa aquí a Sant Feliu de Codines, aquí en el Centre Cívic, on doncs, és una exposició fotogràfica, on hi ha persones d'altres nacionalitats, d'altres països, i on el seu vincle per estar en aquesta exposició és la llengua, és el català. Com està influint l'arribada de la nova immigració respecte a la llengua?
Home, com que vam tenir una immigració molt forta de gent que es movia a l'interior mateix de l'estat espanyol, en uns moments en què teníem una dictadura feixista i, per tant, teníem dificultats per poder explicar el que érem i quin, inclús per poder expressar la nostra pròpia llengua. Ara és una circumstància diferent, venen gent d'altres llocs. Jo crec que aquest moviment que hi ha de població farà que a Catalunya es parli moltes llengües, però el que podem pretendre és que el català sigui la llengua hegemònica d'intercomunicació com a llengua pròpia del país, que és el que passa arreu del món. I aleshores, en aquest cas, la nostra feina, diguéssim, és oferir-los que ells puguin aprendre el català per també garantir la igualtat d'oportunitats també lingüístiques d'ells mateixos i que no se sentin ciutadans de segona categoria.
En aquests darrers temps estem vivint una situació de crispació entre, diguem-ho, entre Catalunya i Madrid. Vostè des de la seva organització, des de l'Òmnium, doncs són uns clars actors principals amb aquest procés que s'està vivint. Quin és l'estat del català en aquest moment? Com ho veu?
Home, el català està amb uns reptes importants perquè estem entrant en una fase, en primer lloc, d'integració internacional en què és molt important també el seu reconeixement internacional, per exemple, la Unió Europea, que el català sigui una llengua, diguem-ne, normal, tenint en compte que hi ha més de 7 milions de persones que el parlen, més que, per exemple, que hi ha el danès, que el finès, que el noruegui, que altres llengües que tenen reconeixement oficial, justament perquè són estats, no? I, per tant, el català, el Catalunya, el no ser un estat, doncs ha d'intentar reivindicar el seu reconeixement. Per tant, des d'aquest punt de vista, el català s'ha fet un esforç important pel seu coneixement a través de l'escola. Continua sent una llengua amb dificultats per l'ús normal, perquè els mitjans de comunicació i les grans formes, diguéssim, avui les televisions, és dir, el disc, etc., doncs fa que les llengües dominants dominin. I el que passa a Catalunya és que una cosa que no és un inconvenient, és una riquesa, però de totes maneres no deixa ser en aquest cas un inconvenient, i és que tota la població catalana coneix perfectament una altra llengua que es parlava per 300 milions. I per tant cal fer un esforç, diguéssim, perquè el català arribi a ser això, la llengua normal i hegemònica en el seu espai.
Com s'imagina vostè el català dintre de 50-60 anys?
És difícil de dir. Jo a vegades m'ho pregunten, no ho sé, però el que sí que sé és que depèn del que fem ara. I, per tant, és qüestió de fer no només mesures polítiques, sinó mesures ciutadanes, és a dir, tenir una certa, entre cometes, militància lingüística, perquè tenint en compte que pràcticament la totalitat de la població entén el català, nosaltres ens podríem dirigir sempre a tothom en català. En tot cas, l'altre podria respondre en castellà si no el sap parlar. I això no ho fem, perquè estem tan acostumats després de dècades i segles a estar, diguéssim, sotmès al català, diguéssim, a minoritzar-lo des d'un punt de vista polític, que ens passem de seguida a l'altra llengua, especialment al castellà. I en canvi, doncs, nosaltres el que hauríem de fer és continuar parlant la nostra llengua, que és la manera que ells també agrairan a la llarga de poder dominar la llengua que és del país, diguéssim, no?
Moltíssimes gràcies, senyor Porta.
Gràcies a vosaltres.
I després de sentir en Jordi Porta, continuem amb aquesta agenda que ve farcida d'exposicions. Continuem amb aquesta exposició 10 anys amb vosaltres, amb els treballs del Joan Condal, que va venir la setmana passada aquí, el que consti en acte, a explicar-nos-ho. A la sala de biodiversals del Centre Cívic, en un horari habitual d'exposicions, s'hi pot veure aquesta mostra que recull tot el que ha anat portant en Joan Condal aquí a Sant Feliu en els últims 10 anys, com són les papallones, el moble fos i els diorames. L'horari de l'exposició és de dilluns a dissabte, de 6 a 9 del vespre, i els diumenges, de 12 a 2 del migdia i de 6 a 9 del vespre. Tenim una altra exposició, en aquest cas és una exposició de fotografies del Marroc, de la Irene Casanovas, que es pot veure en el local del Centre Excursionista, com dèiem abans, al carrer Estricadors, número 7. Es pot veure fins a finals de març i l'horari de l'exposició és els dimarts i els dijous de 8 a 10 del vespre i els divendres de 10 a 11. Parlem ara d'aquest 23è cicle de teatre amateur Vila de Sant Feliu de Codines, organitzat pel Deixalles 81 al Casal Cultural. Aquest diumenge tindrem la tercera obra, serà el diumenge a les 7 de la tarda, i ens visiten l'elenc Els Calderins, de Calders. Portaran l'obra L'Aram i la Rosa. Com dèiem, això serà el diumenge a les 7 de la tarda al Casal. I anticipem un acte per l'altra setmana, és la donació de sang. El Banc de Teixits i de Sang, amb la col·laboració de la Regidoria de Sanitat, organitzen aquesta campanya. Aquesta vegada es titula Amb una vegada no n'hi ha prou, vine a donar sang. I bé, les condicions són les de sempre. Els que tinguin més de 18 anys i pesin més de 50 quilos poden anar a donar sang. Diuen que no cal estar en dejú, això ens ho recorden sempre. I l'horari serà de 10 a 2 i de 5 a 9 del vespre. Això serà aquí al centre de salut i ens han passat fins i tot una falca perquè ho escoltem.
Què passaria si respiressis només una vegada? Que al cap de pocs minuts tindries nàusees. Després sentiries un dolor fort al pit. L'oxigen deixaria d'arribar-te als teixits i perdries el coneixement. Què passa si dones sang només una vegada? Que al cap de pocs dies ens comencen a faltar glòbuls vermells. Després baixen les nostres reserves per fer transfusions. Tot seguit comencem a trobar que ens manquen plaquetes. Així no podem ajudar els malalts de càncer, ni podem atendre emergències. Necessitem que tornis a donar sang com tu necessites tornar a respirar. Amb una vegada no n'hi ha prou. Vine a donar. Banc de sang.
Vine a donar sang a Sant Feliu de Codines. El dissabte 18 de febrer de 2006, des de les 10 del matí fins a les 2 del migdia i de les 5 de la tarda a les 9 del vespre, en el cap de Sant Feliu de Codines podràs fer les donacions de sang. Recorda, 18 de febrer de 2006. Vine a donar sang i col·labora.
Després de recordar la donació de sang que es farà aquest dia 18, només ens tanquem l'agenda i només ens queda presentar el nostre convidat d'avui. Avui tenim amb nosaltres el Pere Pladevall i Vallcorba. Ell va néixer a Sant Feliu de Codines el dia 14 de setembre del 1964 i al llarg de la seva vida ha estat membre actiu de moltes mogudes a Sant Feliu. Però avui el tenim aquí per una altra cosa. Avui el tenim aquí perquè és regidor de l'oposició i primer secretari del PSC. I volem que ens expliqui aquí a Ona Codinenca què passa a l'Ajuntament. Bona nit,
Hola,
Pere.
Hola, molt bona nit a tots i a totes, als oients i a vosaltres que esteu aquí. I què passa a l'Ajuntament? És una gran pregunta, eh?
Mireu-los com van, senyorets, des de sempre. Sols hi nota l'esquena que no han acotat mai. Mireu-los com van, són la vella caverna, però amb les noves caretes per seguir-me el manant. Ara són més polits que els seus pares i es disfressen amb plomes de Harvard. Però si arriba el poder, adéu Proust, adéu Brecht. Mireu-los com van, són l'Espanya de sempre, la d'antigues tenebres que van ressuscitant. Mireu-los com van, presumits i fetxendes, és adéu als complexos pels pecats dels papàs. Pel poder que els manté tan contentos, ja no calen els pronunciamientos. Ara guanyen els cons sense el clam dels canons. I mentre la gangre unió els nostrats s'esveren, senyor, si arriba a fer mal un fatxa pel rere, nosaltres els vestim sants per la democràcia. Ja veus amb quins cops de pal ens tornen les gràcies. Ells porten els pantalons, nosaltres les calces. Ells són els toreadors, nosaltres les banyes. I ara què fem, on anem? No ens queden banderes. I com se'ns creurà la gent si fem marxa enrere?
Són quasi bé un quart d'11 del vespre, estàs escoltant Ona Codinenca, estàs al 107.2 de la FM i doncs si són un quart d'11 i és dijous, per tant estàs sentint el que consti en acte, no pot ser una altra cosa. Com deia la Gemma fa uns instants, avui tenim el primer secretari del Partit Socialista d'aquí de Sant Feliu de Codines, tenim amb en Pere Pladevall. Pere, molt bona nit.
Hola, bona nit, eh? Disculpeu per l'entrada que he fet efusiva.
Estàs perdonat, ja. Estàs perdonat.
No sabia que era un encapçalament, només.
Bé, Pere, comencem. Tenim ganes de xerrar amb tu. De fet, és la primera vegada que vens aquí als nostres estudis i, per tant, doncs, tenim ganes de que ens expliquis una mica, doncs, aprofundim doncs, sobre el que esteu fent, sobre el que està fent el PSC. Però, si et sembla, per començar amb un cert ordre, ja que és la primera vegada doncs, que et tenim aquí, comencem fent una mica de recapitulació i comencem a principis de legislatura. Vosaltres us presenteu a les eleccions per primera vegada formant una coalició amb el que havia sigut abans Iniciativa. Presenteu l'Enric Blancafort com a cap de llista. Obteniu en aquestes eleccions del 2003 454 vots, una marca d'uns 50 vots per sota de la legislatura del 99. Comencem. Quina valoració es fa quan el dia de les eleccions? El dia que trobes els resultats i que suposo que, aviam, que no són els millors resultats que un espera, quina valoració en fas en aquell moment, no?
Aviam, evidentment una valoració de que, amb perdó, has fracassat, no? És a dir, anaves a aconseguir, si tenies, teníem tres regidors, anàvem a aconseguir-ne quatre. Evidentment, vistos els resultats que va treure la llista que més vots tenia, per tenir tres regidors igual, hauria sigut de fer 600 vots. Llavors, dius, bueno, de 454 a 600, un que havíem de fer, no vindrà d'aquí, no? Això per consolar-te aquell, aquell vespre, no? Hi han hagut molts alcaldes a Sant Feliu que han sigut alcaldes amb 460 vots, no? Entre ells el senyor Pineda, a la primera legislatura seva del 95, amb els vots de l'antic PSUC o ja era Iniciativa, no me'n recordo bé, i d'Esquerra Republicana d'aquell moment, i també el Toni Verdaguer i la Laia Berenguer i el senyor Toni Falqués, i a la primera també segurament el Carles Borrell. Això vol dir que nosaltres veníem d'unes eleccions el 99 que no ens havien anat malament del tot, de fet havíem tret 509 vots. També val a dir que, esclar, sols, no? Anant sols. Suposàvem que anant a Iniciativa anàvem a sumar els seus 100 i pico vots, que amb ells mai els hi donen aquests últims anys per regidor.
120 havien obtingut el 99.
Però llavors també sumaves a les últimes autonòmiques després del 99 i deies, sembla que estan en una fase, doncs, que per fer un regidor calen 150 i pico vots. És molt difícil, no? 50 vots costa, o 30 vots quan no els tens costa molt.
Un cop sou, doncs, els dos regidors, veieu que en aquest cas Convergència, que era la llista més votada, doncs, comença a formar govern. De seguida teniu clar que anireu a l'oposició o és un tema, doncs, que ve posterior?
Jo tinc clar des dels primers resultats que em van dir quan portàvem el 40% escrutat que anàvem a l'oposició, perquè ho vas veient, no? És a dir, bueno, és diferent el vot del matí que el de la tarda. Sabíem que a l'últim, que és el de matí, milloraríem, però és que amb el vot del matí, perdó, amb el vot últim, que era el de la tarda, justet arribàvem els dos regidors justets, i Convergència en feia 7.
Amb els del matí,
sí.
Però em refereixo, vull dir, si en aquell moment vosaltres teniu clar i decidiu plenament de que voleu fer, doncs, 4 anys d'oposició, o vosaltres no descarteu entrar a formar govern.
Nosaltres sempre havíem dit, inclús a la campanya, i no sé si com a error estratègic, que si hi havia algú que tenia majoria absoluta, nosaltres no podíem entrar, perquè havíem tingut l'experiència d'altres legislatures que havíem entrat a col·laborar, inclús sense majoria, però quan en majoria, clar, t'has de sotmetre una mica als dictats de la majoria, que és qui arrossega, no? I llavors creiem nosaltres que si algú tenia majoria havia d'aplicar la seva política. I ho havíem dit, crec, inclús a la ràdio, no? Si algú tenia majoria absoluta, nosaltres no contemplàvem entrar. Si érem nosaltres, millor, evidentment, i llavors intentes aconseguir que tots estiguin amb tu, és lògic, no? Però era complicat, no? Perquè canvi de candidat, l'aventura amb Iniciativa, dic aventura perquè és ara que es veu com una aventura, no va sortir prou bé, segurament, no va sortir prou bé, per lo que sigui, doncs, no va ser creïble, no? No va ser creïble potser per molta gent nostra del PSC i també segurament per molta gent d'Iniciativa. Ara jo no vull entrar aquí si van ser més d'Iniciativa, jo sí que ho sé, però aquí no ho puc dir, perquè evidentment, doncs, com a partit tens les llistes, però això és una cosa privada, és una informació privada que me'n guardaré prou de dir el que sabem, no? Però bueno, el cas és que no ens van votar els 500 i pico vots que anàvem a aconseguir. Anàvem a aconseguir 580 vots, havien fet els comptes, si Convergència baixava no sé què, pam, 4 regidors, ells 5.
Un cop
clar, s'obria tot, no?
Un cop ja poseu en ordre, doncs, tots els números, tots els vots, tots els regidors, i ja, doncs, teniu clar que no formareu govern, que anireu a l'oposició, en aquella primera reunió que us devíeu trobar, doncs, tots els membres de la cúpula socialista, quin plantejament feu? O sigui, quins 4 anys ens esperen?
Jo, el primer plantejament que em vaig fer va ser anar a veure...
I ara vull, no em diguis el que has vist fins ara, sinó el que veu pensar en aquest moment.
Sí,
no?
Sí,
que
sí.
És el que...
No, et seré molt sincer. Jo al cap de 2 dies vaig anar a una exposició amb una companya que tenia llavors i li vaig dir que estava condemnat 4 anys a l'infern i se'n van riure. I jo vaig dir, sí, riu, riu, au, vinga, anem a veure el Picasso, que riurem, que almenys ens ho passarem bé. Però jo els assumia amb tota la força i amb tota la... Bueno, tota la força, no?
Te l'imaginaves així, l'oposició?
Sí. Me l'imaginava pitjor. Me l'imaginava pitjor. Me l'imaginava... És a dir, jo em sento amb molta força sempre. Sempre tinc la sensació que em sobra forces per lo que sigui, no? A part que tenia una imatge d'una oposició a Sant Feliu molt passiva quan hi havia sigut i pensava, uf... Clar, et ve cap allò de no fer res, no?
Mm-hmm.
Allò que havia fet doncs, alguns grups que havien estat a l'oposició, Convergència quan hi havia estat alguns temps també, o alguns independents, no? De no passar per allà pels plens i no fer res, en tot cas pel carrer, parlar amb algú. No? Llavors, clar, pensava, jo tinc que estar 4 anys així? Llavors, ràpidament et rearmes de força, de valor, d'il·lusió, que és molt difícil. Molt difícil, no ara tampoc vinc aquí a fer un bany de llàgrimes i ai, no, és difícil, perquè clar, quan t'espera el re, el que tu creus que és el re, d'aquest rearmes, no? Uh-huh. I ben dir, re, aquí hem de pencar pel poble, tenim 454 vots, amb els quals hi han hagut varis alcaldes que quan han sigut, és a dir, tu no governes quan guanyes unes eleccions, no sempre.
No, quan governes quan fas govern.
Clar, governes quan es donen les votacions per fer govern.
Sí.
Va, home, si tens majoria absoluta, evidentment, majoria absoluta és impepinable, no? Però això cada dia costa més, perquè hi ha més partits, a Catalunya és un lloc, no passa com a Castilla-La Mancha o a Madrid. PSOE, PP i màxim Izquierda Unida o alguns regionalistes, no? En algun lloc. Aquí no, clar, aquí tens Esquerra Republicana, Iniciativa, que en aquest cas no hi era, hi havia hagut els nacionalistes de no sé què, Convergència, a alguns llocs Convergència i Unió, PP, independents de tota índole. Clar, pensa que Catalunya és una societat molt diversa, no? Llavors costa molt que algú faci majoria, no? Costa molt.
Aquesta tarda quan preparàvem l'entrevista doncs ens hem mirat, hem començat doncs, mirant doncs, tots els butlletins per totes les informacions que havíeu anat traient, sobretot els d'aquesta legislatura, i el que sí que hem pogut detectar és que des dels butlletins de la passada legislatura hi havia un to, en el començament d'aquesta legislatura n'hi ha hagut un altre, potser digue-li més contundent o bueno, sense menys pèls a la llengua perquè ens entenguem,
sí,
que a vegades potser algú l'ha titllat d'agressiu,
sí,
i que potser ara en aquests darrers butlletins torna a baixar el nivell d'intensitat. O en aquest últim, potser. Que és més...
Està bé la tasca. No, també el penúltim recordo que era de totes les mocions que hem presentat fins a llavors a la legislatura, que era
sí,
el penúltim. No?
En aquest penúltim potser que és el que...
Veiem, quan estàs al govern i no ets majoria, has d'intentar treure el cap com pots. És el que fa el Saura, el que fa a Madrid el Mas, el que fa no sé on, no sé qui, val? I vas fent i evidentment has de ser lleial amb el govern que tu t'has compromès. Jo ho puc dir ara, jo sóc lleial a la meva gent, el 99 jo i una altra persona vam votar de no entrar al govern, no obstant no es va notar, vam pencar, tu ho pots veure com el que més. Perquè una cosa és la decisió i un cop presa la decisió, tots a una. Tots a una, com el que més. Per tant, jo sóc lleial amb la gent de la qual formo part a una candidatura o a un partit que has de fer una decisió. Ens van oferir la mateixa nit entrar, jo no volia, jo no era llavors primer secretari, llavors vaig ser-ho cap d'un any i vaig seguir igualment respectant la decisió. I la prova és que dius, eren uns butlletins doncs que intentàvem explicar les nostres cosetes. Mira, allò, pobrets i alegrets, no? Allò que es diu.
Llavors, digues.
Un cop el poble ens diu, vosaltres no podeu estar liderant una majoria, no podeu. Si el senyor Pineda us ofereix entrar, feu el que vulgueu, això ja se sap. Nosaltres ja havíem dit que no a la campanya. I jo havia tingut alguna conversa, no és que sigui especialment privada, amb el senyor Pineda abans d'eleccions, el dia que es va fer la foto vam estar dues hores parlant i parlant d'això, d'allò, vull dir, jo amb el senyor Pineda personalment sempre tinc molt bona relació i a més és constatable, vam estar parlant i què passaria, si això, si allò, i valgui a dir doncs, que es van sentar aquestes bases. Les tenia clares ells i les tenia clares jo. Va dir, si no hi ha majoria seria bo que intentéssim trucar-nos Si hi ha majories, ja està dit tot, no?
No obstant, la relació en aquests 3 anys que portem de legislatura ha sigut bastant difícil, no?, entre oposició i govern.
Sobretot amb alguns membres de l'oposició. Cal recordar que ara hi ha una denúncia que el jutge no va admetre a tràmit del que ara és regidor de Cultura, senyor Andreu Castellet, doncs, per una suposada, per un suposat acròstic a un butlletí nostre arrel d'unes agressions que havia sofert jo personalment i altres membres del partit de Sant Feliu, doncs, arrel d'unes crítiques per temes de joves, no? Que no vull entrar en noms perquè evidentment són gent menor de 18 anys i per tant més val no entrar-hi, no? Aquesta denúncia no ha estat admesa a tràmit. I el senyor Roc Fernández, Roc Fernández, que s'entesta, doncs, dius que els nostres votants són durs, a mi m'han acusat de ventilador, d'escampar merda, a la seva web només cal que la mireu, vull dir, de lo que m'acusen a mi de deslleial, de ser pitjor que no sé què del PSOE, de tot. De tot i més. I nosaltres el que volem és fer política, perquè estem a un partit. I nosaltres critiquem els fets i les accions, mai a les persones. Intentem, si més no. Nosaltres sabem que hem sigut molt durs amb certes accions d'aquest govern. És a dir, creiem que el sistema de recollida selectives, i tu i jo en havíem parlat, ho saps perfectament, periodísticament en havíem parlat, què t'havia opinat, de dir, això nosaltres creiem que no és un bon sistema, el poble quedarà brut i fastigós i ple de merda. La meva opinió personal és que les paraules estan al carrer i amb això hem sigut molt durs i nosaltres mantenim que si un dia arribem al govern lluitarem perquè aquest sistema, no el reciclatge, cuidado, no el reciclatge, que quedi clar, aquest sistema es canvi. Creiem que és car i poc efectiu.
Pere, justament ara anem a fer 4 calarons perquè si no podem seguir fent i entrarem ja a parlar justament sobre aquests temes ja que començaves tu a introduir, són els temes quotidians de Sant Feliu, per saber doncs quina és la vostra postura. Començarem per les escombraries i seguirem doncs per tots els altres temes d'actualitat que hi ha en aquest moment.
Gràcies.
Si el seu cotxe pogués parlar, segur que triaria Tallers Lleonard. Perquè a Tallers Lleonard li oferim servei ràpid en totes les seves reparacions i operacions de manteniment del seu vehicle. Som associats a la xarxa de tallers CH Auto. A Tallers Lleonard tenim compra i venda de vehicles de totes les marques, nous i d'ocasió. Vingui a visitar-nos sense compromís i veurà que tenim el vehicle que necessita. I recordi que li busquem el finançament a la seva mida. Aprofiti les importants ofertes en pneumàtics, accessoris pel seu cotxe, revisions de manteniment. Tingui sempre el seu vehicle a punt al millor preu. Vingui a visitar-nos. Estem a la rotonda de l'entrada de Sant Feliu de Codines o truqui'ns al 93 866 1124. Tallers Lleonard, amb CH Auto, cada dia al seu servei.
Ansietat, depressió, agressivitat, fracàs escolar, dislèxia, pors, anoresi, desequilibris alimentaris. Aquests són alguns dels problemes més habituals que fan que la nostra vida no sigui plenament satisfactòria. Al Centre de Psicologia i Logopèdia Montserrat Baulenes trobaràs un equip de reconeguts professionals en psicologia clínica, escolar, logopèdia i nutrició que amb la màxima discreció i serietat t'ajudaran a solventar aquestes i altres problemàtiques. El Centre de Psicologia i Logopèdia Montserrat Baulenes es troba al carrer Gallifa número 1 i el telèfon és el 93 866 1228. T'ajudem. Sintonitza Ona Codinenca, al 107.2 FM.
En Pere ja se'ns avançava una mica amb les temàtiques que teníem preparades. Ara ja sigui, entrem. Pere, tu molt bé deies, començaves a parlar ja de les escombraries, jo també te'n volia parlar justament perquè coincideix ara que l'Ajuntament ha repartit el butlletí municipal on justament fan un balanç del primer any de la recollida porta a porta i on ens indiquen que un 64% dels residus generats han estat reciclats i ens posen totes les dades per mesos de tot el que s'ha anat reciclant i diferents comparacions amb altres anys, etc, etc. Tu m'avançaves ja abans que no estaves d'acord amb el sistema, que deies no reciclar,
No, perquè és un sistema, jo sempre hem dit que és una mica farragós, no? Un dia només el rebuig és una mica dur, no? Jo què sé, la gent doncs, posa't a la pell de les senyores que no tenen àvies a casa seva o avis amb penyals o nens que hagin de dur les compreses, que els hi vingui la regla, pues, que el di a mitja setmana i que tinguin que tenir tota la setmana les compreses a casa seva, no? Per tirar-les de rebuig, evidentment, perquè hi ha orgànic, hi ha no orgànic, costa molt de separar, etc. No? Llavors, 3 dies orgànic també creiem que és poc, però a part creiem que és això. Unes coses als contenidors, unes coses t'ho venen a buscar, unes coses a casa, unes coses has de trucar, què passa el cap de setmana amb la gent que ha de marxar, que marxa al migdia, què passa amb tants covellets, què passa amb la protecció del poble, perquè esclar, o sigui, a mi em sembla molt bé reciclar, em sembla perfecte, sempre quan se m'argumenti doncs que els grans productors i contaminadors del món som les llars, no? Perquè clar, recordo Flix, recordo que molts barcos surten d'Amsterdam carregats de packs doncs, d'envasos i van cap a l'Atlàntic i deuen servir de biòtops marins, no? Però bueno, a Sant Feliu...
I quina proposta...
A mi també m'arriben comentaris del Consorci de Residus que moltes coses estan igualment mal separades, el que passa que és clar, també jo sé pobles veïns que queden plens els seus contenidors externs, no? Salons de Caldes, salons de Sant Feliu, Sant Quirze, molta gent t'ho diu directament, jo ho porto fora, no? És a dir, aquests sistemes jo crec que tampoc poden ser locals del tot, no? Això per mi hauria de ser una cosa més genèrica de política de governs autonòmics i tots a un. Esclar, això és una mica una guerra de barretines, no? El meu poble ho faig així, el veí el fem així, el veí el fem així, i esclar, ja ens condiciona a tots molt, no? I per això es va intentar fer el Consorci de Residus, han mantingut aquests igus perquè és el que, com que ja paguem el consorci, doncs ja està. També jo, quan estàvem nosaltres a Merinvent, volíem fer un camí que anés directe a la zona industrial des de la zona escolar, i se'ns va dir que hi havia un camí romà i es va estudiar en un museu i resulta que aquest camí romà se l'han carregat, no? Ho vaig preguntar a dos plens, encara no ho sabia el regidor Ramon Serra, no? Que se l'havessin carregat. És a dir, tu lluites pel respecte inclús anant a contracor de dir, bueno, que aquest camí traslladem, bé, que el que han de fer és que els treballadors puguin pujar a la zona industrial sense gastar tant gasoil i que la deixereria sigui d'accés i les naus, que ara n'hi haurà bastantes més. Bueno, hi ha el camí romà, ja ho farem i al final el camí romà ha deixat d'existir, no? Bueno.
Quina proposta plantegeu?
Nosaltres crec que hauríem de fer una consulta, o sigui, s'hauria d'explicar molt més i a la gent i fer moltes més reunions de seguiment, no només les del principi, sinó cada 6 mesos, i intentar trobar, entre tots, que ja sé que és difícil, cuidado, un sistema que sigui amb el que la gent creu que pot ser més factible i a la vegada intentar que sigui el més factible econòmicament parlant i a nivell de no deixar els carrers fets una porqueria com passarà molts dies, no? Hi ha dos models, no? Un seria tot contenidors, potser menys i agrupats en punts.
Sí, que això, quan avui repassàvem els butlletins, un dels plantejaments que fèieu era el de posar els contenidors marrons.
Sí. O si ja fóssim arriscats i la gent ho acceptés, tot porta a porta, com fan a molts barris de Barcelona. Tu tens un calendari i porta a porta tot. No dones opció a deixar a ningú res al carrer. Sí, perquè ara, desenganyem-nos, poder estalviem amb no sé què, perquè passem menys dies a recollir, però clar, amb el que gastem amb escombriaires, gent a escombrar els carrers i el del trastet que renya les persones o el policia amagat darrere cotxes posant multes, això clar, puja car també aquest personal.
Pere Mullet. Què t'agradaria? El contenidor marrón o recollida total?
Què m'agradaria? Contenidor marrón o recollida total? Mira, et seré molt sincer. Si estiguéssim a un poble amb carrers amplis i pla, tipus Montmeló, Montornès, Caldes de Montbui, si m'apures, crec que el millor seria contenidors, uns punts concrets i contenidors. Sant Feliu, jo vaig fer una proposta arriscada al seu moment i està en algun acte d'algun ple, vaig dir a l'exterior posem punts de contenidors i al centre històric, que són carrers més estrets, provem tot porta a porta, tot. Vaig dir-ho i està en un ple. Se'n va titllar de que clar, tu consideres a uns ciutadans de segona i altres tontos, no? Vam escoltar tu, fins aquí hem arribat, no? Vull dir, Sant Feliu, quan no es feia ni reciclatge, siguin alcalde el senyor Fernández, el senyor Joan Fernández i estan a Merinvent la Laia Berenguer, que era governació, es va optar pel centre històric recollir porta a porta sense reciclar. I perquè deien que clar, allò era molt estret i recordo que tots els carrers annexes a la plaça ja deixaven la bossa i es anava a buscar. sense reciclar, però si anava, perquè cada cosa té la seva lògica. Clar, jo no em veig a porta a porta en dues cases allà passat el corema, no? Per dir-ho d'alguna manera. I no ho dic en cap mal sentit. També veiem la gent que viu a fora, doncs està sol lligar que hi ha gent més, clar, són zones noves, que hi ha gent que està menys a casa seva, per tant necessita més llibertat d'horaris. Veiem, tot té el seu, però jo vaig fer aquesta proposta amb un ple i bueno, es va dir això. Jo crec que valia la pena provar-la, crec que valia la pena provar-la.
Canviem de terç, Pere, parli'm de la plaça. És un dels altres temes candents i d'actualitat.
Nosaltres vam fer una moció en la qual dèiem que s'hauria de fer una explicació al poble àmplia i exhaustiva, perquè no s'havia fet, s'havia anat al tu a tu, no porta a porta, no, al tu a tu un dia de l'Ajuntament ensenyant uns paperets que allà es van quedar i ja donàvem per fet que això ja era la Vox Populi, no? I clar, nosaltres vam fer aquesta moció de que es fes, se'ns va aprovar, però de moment ara ja han dit que bueno, falta molt temps, no? Això surt al POSC del 2006, està publicat. Que es farà el 2007 perquè sempre es fa any passat, però el projecte els diners que arriben estan aprovats sobre projecte, és a dir, sobre un plano que ells han presentat, evidentment en nom de la independència municipal la Generalitat no es posarà amb com vol un poble la plaça o el seu govern, no? Nosaltres creiem que s'hauria de debatre més, no temes estètics, perquè això seria tants caps, tants barrets, sinó temes polítics.
Ja saps que el gran debat que hi ha és plaça Dura o plaça Tova.
Sí, sí, i aquest debat l'hem encetat en gran part també. Es van encetar els socialistes l'any 91 amb una recollida de signatures i ara l'hem tornat a engegar. Perquè nosaltres el debat és polític, no és de si una paperera aquí o no sé què allà. O sigui, nosaltres creiem que hi ha una plaça Tova, que no vol dir tota sorra, una plaça Tova amable, és una plaça de confluència, una plaça de trobada que genera que la gent es pugui trobar, pugui estar còmoda, pugui no tenir ganes de marxar, de confluir allà, de parlar, de debatre. I una plaça Dura és una plaça de pas. Per què és dura la plaça de Sants? Perquè no convé que s'aglomeri gent a l'entrada de l'estació Sants, perquè és un lloc que han de passar mils de persones cada dia. A la plaça creiem que es podria compaginar els voltants de pas, evidentment, amb un centre més amable, no? Jo no dic si tota Dura, amb una pèrgola, amb herbes, amb arbres al mig, jo no ho sé, jo no sóc, és a dir, nosaltres no som ni arquitectes, però sí que creiem que l'urbanisme és polític, i la política ja ho veiem avui en dia. La gent treballa no sé on, viatja dues hores per no sé què, vius, dorms, fas pipi, caca, amb perdó, a no sé on, vas a passar-t'ho bé no sé on, i et passes el dia amunt i avall, i quan arribes al vespre a casa a les 9, la gent sol arribar agobiada i dels fills que se n'encuidi la tele o el messenger. No?
Pere, si avui fossis alcalde, digue'm dues coses que faries amb joventut i dues coses que faries amb cultura. Et demano brevetat,
sí,
perquè el temps se'ns tira a sobre.
Amb cultura, evidentment, no deixaria de recolzar les entitats i les iniciatives locals, però intentaria generar una activitat nova que atraigués noves energies al poble. Digue-li un festival de les arts de petit format, recuperar el festival de música, implicar a les entitats, posar Sant Feliu, diguéssim, que ja es fan moltes coses que estan bé, cuidado, però intentar donar-li una singularitat al poble i engrescar amb noves idees a la gent, o que s'engresquessin sols, això també hauria de fer-ho la gent, no? Però, evidentment, buscar calés on siguin, però generar alguna cosa nou que pugui, diguéssim, significar un canvi o un petit trencament. Amb joventut, urgeix crear espais pels joves, urgeix. No pot ser que el gran espai del poble pels joves sigui un reciclatge del local d'avis, el cívic, que no hi ha res. No pot ser. Tampoc ja ha desaparegut a l'esplai, sense recolzament pràcticament. Vull dir, esclar, un grup de joves que fan alguna moguda juvenil, doncs van haver d'escriure 15 mails perquè se'ls hi fes cas, 1.000 regidors. Jo crec que no es creu amb els joves, que no hi ha confiança. N'hem parlat molts cops, tu has sigut alguna conversa meva, aquests temes. Cal crear espais, cal crear inèrcies, i llavors ja va sol. Però clar, si ho tornen a trencar-ho, perquè clar, els joves passen. Els joves passen, per tant, s'hi ha d'estar constantment al costat, no a sobre. Jo segurament faria pues, allà a l'escorxador un gran espai lúdic pels joves, autogestionat, alguna de les seves activitats, perquè no tot és anar de festa. Mm-hmm. Implicar-los amb la política, implicar-los en la política, perquè no ells fer un ple i decidir algun projecte del poble. Aviam si coincidim grans amb joves. S'ha de donar confiança als joves. Si no, és que esclar, és allò de, mira, es fumen quatre porros, surten al Polo o al Sidecar i quan tenen cotxes se'n van a Caldes o no sé on. I ja està, és clar, això és molt trist per mi.
Però acabo perquè el temps se'ns tira a sobre, sembla mentida, però són les 11 menys 20 de la nit. Però abans d'acabar, t'haig de fer una pregunta, ja no com a regidor de l'oposició, sinó com a primer secretari del PSC.
La pregunta del milió d'euros.
La rumorologia popular, la rumorologia del poble, diu o comenta que l'Enric no tornarà a ser el pròxim candidat del PSC. Com es diu això? Verdad o mentira?
Al PSC tenim un procés intern.
No em fugis d'estudi.
No,
vull dir, prefereixo que em diguis, no t'ho puc dir, però no te me'n vagis per les rames.
Jo et dic la veritat més absoluta. Tenim un procés intern per triar els nostres candidats que s'obrirà passat l'estiu i abans de Nadal tindreu novetats. De la rumorologia se'n pot fer molt poc cas.
Però a vegades quan el riu suena, oi?
Sí, també sona que el Roc és el que han triat com a successor del Pineda i el Pineda voldria el Serra i un Palatro es tornarà a presentar al Pineda i plegarà al cap de 6 mesos per veure que es vagin entre ells. No?
Creus que es tornarà a presentar el
sí.
Francesc Pineda?
Sí.
Convençut?
Sí. Ei, si m'equivoco, millor. Però nosaltres treballem amb la base de que el partit ha escollit el Roc com a successor, el Pineda creu que ha de ser el Serra, tenim aquesta creença,
Sí, sí, evident.
Creu que ha de ser el Serra, llavors ell és allò que fa ell, que diguin i jo vaig fent la meva, llavors es torna a presentar ell perquè ell unifica idees, unifica el poder allà, no? És el que mana, i quan passin 6 mesos qualsevol excusa, vull dir, em trobo bé, tinc mal de cap, i llavors ell haurà guanyat temps per aviam si el Roc, el poble l'accepta.
Tu creus que es presentarà i després plegarà?
Sí. I llavors ell, la lluita entre Serra i Roc, que primer va ser entre, semblava des de fora, Lluís i Serra, ara és entre Roc i Serra, tot i que creiem, nosaltres creiem que la majoria de gent del seu partit ha optat pel Roc i creiem que ell, a dintre seu, creu en el Serra. I suposo que voldrà guanyar temps, a part que ell pot aportar molts més vots que doncs, una persona... Com el senyor R. Fernández, no, que és de fora, perquè tampoc abans de fer política no es movia massa pel poble, ni ningú coneix massa, no va ni a consells escolars, i és d'ensenyament, no? Alguns consells escolars no s'hi presenta, o el senyor Ramon Serra, doncs que molta gent pensa, doncs poder, ja, jo el tinc amb molt apreci, però molta gent pensa que no és tan espavilat com el senyor Pineda. No? Bueno, escolta, cadascú...
Sembla, Pere, que consideris que en Pineda pot tornar a guanyar les eleccions, amb aquests comentaris.
Ells ho creuen.
No, però sembla que tu també ho consideris ells amb aquestes hipòtesis.
No, ells creuen que els hi pot portar més vots que el Roc o que algun dels nostres o que el Serra. Nosaltres evidentment creiem que Sant Feliu difícilment traurem a les primeres eleccions majoria absoluta. Ells creuen que fàcilment la poden treure perquè ho han demostrat. Nosaltres no ho hem demostrat, per tant partim des d'aquesta inferioritat, que lluitarem perquè ells perdin quant més vots millor i nosaltres superar-los, evidentment.
Subi, has vist, però, que no, encara no ens ha contestat si es presentaria l'Enric o no, eh?
Sí, sí.
Es nota la fusta de polític del Pere aquí, eh?
Ens ha dit que qui es presentaria per Convergència,
sí, exacte,
però del PSC no.
Exacte, vull dir, pràcticament ens ha organitzat la resta de llistes, però el PSC, que és la seva, escolta, de moment no hem tret aigua clara aquí,
és
eh?
És que...
Nosaltres
encara no hem fet un debat intern com ells, encara estem amb el tema del dia al dia de l'oposició.
A un any vista... Alguna cosa
ja a mig any vist ho farem, a mig any.
Però ara que falta no pràcticament
que,
un any...
No volem que ens cremin el candidat com va passar l'altra vegada.
Et veurem tu per allà davant, amb els llocs capdavanters?
Per davant, t'asseguro que sí.
Digue-li un, digue-li dos. Pregunto.
Si el partit ho vol, digue-li un, dos, tres o quatre.
Bueno.
Depende.
Veig que no ens deixen anar... No ens dona treva.
Què anaves a dir de la rumorologia? Quins rumors més tu saps que hi ha?
Ah, no, que un dels noms que sona també és el teu.
Sona el meu nom? És allò que un s'entera abans que la dona seva se'n va a un altre, s'entera l'últim, eh?
És el que té, aquí a la ràdio ens arriba tota la rumorologia i ja se sap, tots els noms, poc o molt, van arribant.
Tu has sentit que hi ha gent que diu
si
que
no,
sóc
no
jo?
Si no, no t'ho diria, i tant, sí, i tant, sí, i tant, sí. I tant.
I et sembla bé, o els sembla bé la gent que diu?
Jo em guardaré la meva opinió,
perdó,
com podràs entendre.
Perdó, Àlex, perdó, sí, sí.
Però, en tot cas, heu de ser vosaltres els que heu de decidir si et presenten o no.
En negatiu o en positiu, això també em fa gràcia saber-ho.
No ho sé, no t'ho sabia.
Arribat.
Ets un bon periodista. No. Tu m'has dit que tinc fusta de polític, jo dic que tens fusta de periodista.
S'agraeix l'elògic.
Jo et soc molt sincer. Nosaltres crec que vam cometre l'error l'última vegada de presentar el nostre candidat un any abans. I creiem que vam donar avantatge a l'adversari polític perquè incidissin en certes coses, com que era un trànsfuga, imagina't, venia de Brasil feia un any enrere deixant tot partit polític, no? Que era un trànsfuga, que era un, allò com es diu, un estómac agraït, o aquests que s'arrimen al sol que massa calientes, clar, amb els socialistes, no? Quan li havien ofert Convergència amb ells i feina i tot li havien ofert, però bueno, això és aigua passada, no? Llavors, nosaltres aquesta vegada ho farem quan és quan ens toca, i creiem que ens toca, i això sí que ho hem fet. No hem fet cap votació, sabem que Convergència sí que l'ha feta, orientativa, nosaltres no l'hem feta, per exemple, que tenim molta feina el dia a dia, i Sant Feliu està, allò que es diu, hecho unos zorros, no avancen, no hi ha il·lusió als que governen, el poble està ple de forats, els carrers estan destrossats, no estan tan bruts com fa un any i mig enrere, però estan molt bruts, el poble està maltractat. No es mou res a l'entorn de la llar d'infants, què passa amb un pla general, què passa amb tantes i tantes coses que creiem que el poble es tenen que començar a planificar.
Pere, em sap greu, però ja, el temps ja se'ns ha tirat a sobre, literalment. Acabem, però, amb la mort súbita.
Ai, ai.
La mort súbita.
Bueno, Pere, això ha d'anar de pressa i no ens podem entrebancar, eh?
Tan ràpid com sigui possible.
De quin color tens les sabatilles?
Les sabatilles, blau cel i blanques.
Carai.
A l'espanyol.
Quin és l'últim dia que has llegit?
L'últim llibre que...
Dia, l'últim dia que has llegit.
L'últim dia que he llegit avui.
Avui mateix,
sí.
Però llibre.
Sí, sí, sí. Un tros de llibre que tinc del Baudelaire, sí, sí.
On llançaries un raspall de dents usat?
El diumenge, al vespre... a rebuig.
Rebuig.
O a plàstic, o a plàstic, depèn si estigués net.
El plàstic seria
si
en vas?
Net, bueno, sí.
No ho sé. Amb qui aniries a sopar de l'equip de govern de Sant Feliu?
Amb tothom.
Has de triar-ne un.
Un
de l'equip de govern, sí.
Un tet a tet.
Amb el senyor Pineda, per descomptat.
I amb quin polític estatal que no sigui del teu partit aniries a sopar?
Amb quin polític estatal que no sigui del meu partit aniria a sopar? Suposo que aniria a sopar amb la Bordet, em fa gràcia, mira.
Saps com va quedar el Saragossa a Madrid d'ahir?
6-1, crec.
Sí, sí. Què tens a la tauleta de nit?
A la tauleta de nit, un rellotge, un despertador, molt esparadrap per clivelles a les mans.
El teu color preferit?
El meu color preferit? El morat. El lila.
El lila, sí. Carai, sí. Un color fort.
Amansa les fieres, diuen.
Ara hauries de relacionar cada un dels regidors, que et direm ara, amb una fruita. És una cosa que fan els del club.
Pensava que aniries amb un animal, tu.
No, amb una fruita. L'alcalde.
Amb una mandarina.
En Ramon Serra.
Amb una pera llimonera.
En Roc Fernández.
Amb un nespre.
Joan Comelles.
Amb un préssec.
L'Andreu Castellet.
amb una poma golden.
La Laura Ortega.
amb una cidereta.
El Josep Pandilla.
Amb una maduixa.
El Tartera.
No ho sé. El Tartera amb la fruita de la passió.
I la Montserrat Anento?
Amb un gert.
Molt bé, Pere, fins aquí.
Gràcies.
Doncs moltíssimes gràcies i fins a la pròxima. Bé, doncs continuem amb la secció del temps. Encara ens queden les notícies, els jubilats, els cants. Tenim una pila de coses en 10 minuts. Les farem.
Thank you. temperatura màxima de la setmana anterior ha estat de 15 graus i la mínima d'un grau sobre zero.
No hem registrat cap precipitació i un dia hem trobat una humitat de l'aire baixíssima. El dilluns la humitat relativa de l'aire era de 17%.
La predicció del temps per cap de setmana és ambient assolellat en conjunt, encara que poden aparèixer intervals de núvols sobretot cap a la tarda. També podem tenir boires matinals, però sobretot a la zona central de Catalunya. És possible que bufi el vent fluix.
I com ho saps tu tot això?
Dona, ho he buscat a la pàgina web del Servei Meteorològic de Catalunya. Tothom que vulgui la pot consultar i tenir una previsió bastant ajustada de temps 3 dies vista i una més aproximada fins a una setmana després.
Ah, jo en conec una altra. La pàgina web de l'Institut Nacional de Meteorologia, on pots consultar les previsions de totes les províncies d'Espanya i de les seves ciutats principals.
Diu la veu popular, pel febrer, abriga't bé.
I ja ho estem comprovant, aquesta primera setmana. Les mínimes han estat ben baixes cada dia.
Però està vist que deu ser millor així, perquè hi ha una altra dita que diu si el febrer no febreja, tot l'any bogeja.
Què vol dir? Que si no fa el fred que li toca al febrer, després, per exemple, potser que faci més fred a la primavera o que hi hagi altres canvis de temps fora del normal.
Vaja, que potser que el temps es torni boig.
I a sobre, per acabar-ho d'aclarir, en tenim aquest. El febrer de cap o de cua l'ha de fer.
Avui no parlem del cel de Sant Feliu. Us volem explicar que avui acaba la col·laboració del nostre grup. Hem començat el nou crèdit variable.
La propera setmana ja es farà càrrec d'aquesta retransmissió meteorològica al següent grup d'alumnes del crèdit variable de meteorologia. Però nosaltres ens hem ofert a col·laborar amb ells si necessiten ajuda, ja que és un grup més petit que el nostre.
Els desitgem que els vagi molt bé i nosaltres aprofitem per acomiadar-nos. Sort, nous aprenents de meteoròleg!
La llar dels jubilats t'informa.
Bé, Subi, doncs, què ens tenen preparats els jubilats aquesta setmana?
Aquesta setmana ens comenten moltes coses. Bé, això no és nou, com sempre, moltes
sempre
coses.
Sempre tenen un grapat de coses, és veritat.
Ens tornen a recordar, doncs, que totes les persones que estiguin interessades a fer alguna de les activitats que fan, doncs, com per exemple doncs, és anar al teatre, sobretot, doncs, que passin d'en quan en quan a fer una ullada a la cartellera, perquè llavors van al teatre i hi ha gent que no se n'assabenta. I llavors quan ja han anat o ja no són a temps d'apuntar-se...
Jo volia anar-hi.
Sí, llavors s'enfaden perquè ningú els hi ha dit.
Que mirin la cartellera i que escoltin la ràdio, que aquí hi ha una codinant que sí, també els anirem recordant.
Aquí ho comentem. Mira, per exemple, ara aquesta setmana ens comenten que pròximament volen anar al Teatre Apolo a veure l'obra El Mikado, que és de la companyia de Goll de Gom. I que ja, bueno, aniran informant a les pròximes setmanes, però vull dir, si algú està interessat, que passi per allà i faci una ullada a veure quin dia ho fan al final, no?
Molt bé.
Ens comenten que bé, que totes les persones que gaudeixen dels avantatges del casal i que van allà d'en quan en quan o bastant sovint, doncs, que haurien de ser socis. Que hi ha gent es veu que va allà al casal i no és soci.
No acaba de ser soci.
No, s'haurien de fer socis i pagar la quota corresponent. Clar. Perquè doncs, consideren doncs, que sí, l'Ajuntament doncs, els hi subvenciona gairebé tot. Però hi ha moltes coses, doncs, que moltes millores que les fan gràcies a les quotes doncs, que els socis aporten. I que clar, doncs, que si van a gaudir-ne doncs, estaria bé doncs, que també col·laboressin, que paguessin la quota i que tampoc em sembla que no són molts diners, que els amortitzarien de seguida amb les activitats que hi ha, s'estalvien doncs, algun euro en els viatges, no? Que val la pena. Conviden a totes les persones que vulguin celebrar el dijous llarder, que serà el dia 23 d'aquest mes, que s'apuntin, que passin pel despatx fins al dia 21, i bueno, faran un bon berenar a base de pa i botifarra, postres i cava. Cantarà la coral del casal, que són un grup de persones que bueno, fan amb molta voluntat i realment doncs, els hi queda força bé. I tot seguit doncs, miraran una pel·lícula que és Siete novias para siete hermanos. El berenar costa 2,50 als socis i 4 euros als no socis. Veus com val la pena? Doncs,
no, val la pena. Si això sovint ho amortitzes en dos o tres actes.
Amb un parell d'activitats, amb aquests euros que t'estalvies, doncs...
Sí, val la pena, de veritat.
El dimarts 14 de març aniran a TV3 a veure el programa al club i qui s'hi vulgui apuntar doncs, que passi pel despatx amb el DNI, ja que és necessari per apuntar-se en aquest programa. i això hauria d'anar-hi el dimarts i el dijous de 5 a 7 de la tarda. El preu pels socis, 4 euros, i els no socis, 6. Quasi bé, ja t'estàs pagant el carnet
pagat,
amb aquestes dues activitats.
Correcte.
El dia 15 de febrer fan una calçotada i una visita a les caves Freixenet amb degustació, i bueno, pensa que també hi haurà botifarra, mongetes, pollastre, crema, pa i vi, aigua... 29 euros aquesta sortida. Sí.
No, sí, ho tenen ben muntat.
Degustació a les caves més el dinar a calçotada. Vull dir que val la pena. El dia 15, 29 euros, vull dir, val la pena. I també ens comenten, doncs, com ja anem recordant fa unes setmanes, que estan programant un creuer pel Mediterrani i que el faran, doncs, de totes maneres, tant si són 20 com 30 com 40 persones,
els que siguin,
el faran igualment. Sí, sí.
Molt bé.
I qui estigui interessat, que passi pel despatx i que se n'informi a veure quan ho faran i com anirà, i els informaran.
Molt bé, Subi. Ara tocaria fer la secció dels cants, però anem molt pillats de temps avui, per tant, sí, la deixarem per la setmana que ve. Quin cant tenim avui, però, Subi?
Avui teníem Can Galló, bueno, que era la continuïtat de la setmana passada, Can Roca.
El farem la setmana que ve.
Sí, sí, ja recordarem una mica la setmana passada, perquè sigui de molt distant, però... ja ho farem.
No patiu. Ràpidament anem a fer les notícies, que ens queden 2 minutets.
Notícies.
Comencem amb el Banc de Sabadell, que ja és a la plaça. Ja, Josep, Humbert i no Humbert, eh?
Sí, senyora.
La setmana passada vam dir que s'havien enviat les cartes als clients per dir que es canviava d'adreça i Humbert estava escrit a Mac. Doncs si diem les coses quan es fan malament, també diem quan es fan bé, i s'han tornat a enviar les cartes amb la H corregida.
Per tant, aplaudiments pel Banc de Sabadell, que en aquest cas... no sé si devia ser per la influència del senyor Porta, que va venir de l'Òmnium, que potser els devia renyar, però han corregit l'H.
Els sobres de sucre del Centre Cívic encara hi ha.
Encara continua. Bueno... i han engegat també és la Boluda.
Sí, sí, ja despatxen aquí al Pla de l'Os, tot i que encara no han inaugurat, ho faran aquest dissabte, faran el pica-pica.
A partir de les 6 de la tarda,
sí, sí.
Inauguració de la Boluda.
Però ja despatxen, aquesta setmana.
Et donen un martell per fer el pica-pica.
Suposo que sí, perquè en tenen bastants, vull dir, val la pena.
Molt bé, molt bé. Dius també que a partir d'avui ja han començat a repartir les pinyes, jefa?
Sí.
Una mica de bronca, tent de fuma, Gemma.
Però bueno, ja estan en marxa.
Bueno, ha anat una mica tard, però bueno, per problemes d'impremta.
Hi ha hagut un problema amb l'impremta.
S'ha estat un mes a la impremta, però bueno, es demanen disculpes a tots els lectors i esperem que l'altre surti de seguida.
I també dius que ja han començat a repartir el butlletí d'informació municipal que edita, doncs, bimestralment l'Ajuntament, on la portada en aquest cas és el nou Ajuntament, la Casa de la Vila, es veu la façana de davant. I bé, on hi ha, doncs, tota la informació municipal que habitualment, doncs, ens ofereixen. Avançarem també que des de la Regidoria de Comunicació, de Cultura i Festes i Joventut i Esports organitzen en col·laboració amb l'organisme autònom aquest de la Flor de Maig, de la Diputació de Barcelona i de l'Institut Pere Tarrés, fan dos seminaris adreçats als responsables de les entitats i associacions. Hi ha moltes associacions a Sant Feliu, el teixit cultural, doncs, és bastant ampli. Doncs fan aquests dos seminaris, un que es diu captació de socis i l'altre que es diu finançament de les associacions. Aquests seminaris serviran, doncs, per donar eines i per donar més informació de com captar socis per les entitats i com financiar-se. Anirem parlant perquè això serà, doncs, comença el 3 de març i per tant encara tenim tot aquest mes per anar-ne parlant. Aquí a l'edifici de la ràdio, bueno, de la ràdio, que hi ha altres coses a part de la ràdio.
L'edifici del centre social.
Correcte. Posen porter automàtic.
Ah, sí? Han
canviat la porta de fora, que ja era una porta que també, doncs, era veterana, i col·loquen un porter automàtic perquè es pugui, doncs, obrir la porta des de dintre i, per tant, doncs, evitar les molèsties que a vegades trobes la porta tancada i no podies de cap manera accedir a dintre del recinte. Estan fent les obres i, per tant, suposem que la propera setmana ja tindrem porter automàtic, cosa que també, per què no dir-ho, beneficiarà la ràdio, que també, doncs, tindrem el nostre porter automàtic per poder obrir a les visites i els convidats que venen a visitar-nos. Acabo dient que l'escletxa, aquest culebron que hem anat parlant setmana rere setmana, pràcticament ja el tenim rematat, ja només queden dos tanques.
El que passa que el rebentó ha sigut al carrer Vic, ha sigut una mica més avall.
S'ha extès.
Sí, un parell de dies ha estat tallat, perquè bueno, el rebenton ha anat més avall, vull dir, van tapar la pressió i va sortir pel carrer Vic.
En tot cas, l'escletxa solventada, que això era el nostre d'allò, i ara, doncs,
final feliç.
La setmana que ve investigarem amb el carrer Vic. No em queda temps per res més. El control tècnic Dolors Paez, al meu dret Albert Subirós, a la meva esquerra senyoreta Gemma, bueno, que us ha parlat ha estat la de l'Àlex, i a tots els nostres oients que han estat sintonitzant el 107.2 de la FM, doncs dir-los que el proper dijous, aquí a les 10 del vespre, tornem a estar aquí al 107.2 de la FM, tornarem a estar en els seus receptors. Que passin una molt bona setmana i fins la setmana que ve. Gràcies.